Seguim en aquest especial del Dia d'Acció per la Salut de les Dones, en aquest 28 de maig, i seguim en aquesta taula rodona. I a continuació doncs, també ens posem en contacte amb un altre dels protagonistes a les quals doncs, ens hagués agradat que hagués estat aquí, però doncs, no ha estat possible, però sí que podem conversar amb ella per telèfon. És la terapeuta, psicòloga i sexòloga, la Marina Castro, amb la qual doncs, ja vam parlar fa unes setmanes al voltant d'una activitat. Avui, però, centrarem doncs, en aquesta taula rodona. Bon dia, Marina.
Bon dia.
Doncs primer de tot, gràcies per atendre la nostra trucada i també voler estar aquí i poder col·laborar en aquest especial del Dia d'Acció per la Salut de les Dones. Marina, la veritat és que hi ha tants de temes que no sé per on començar. Ens estem avui doncs, basant en aquest documental, en aquest 30 minuts, El sexe ignorat, en el qual tu també hi vas prendre part, i una de les coses que podríem començar és per aquesta desconeixença de la sexualitat de les dones. Una de les coses que em va sobtar més quan vaig veure aquest documental és que fins fa 20 anys no es descobreix que el clítoris és el doble llarg que es creia. Aquí la ciència hi ha tingut molta part de culpa que les dones no coneguéssiu el vostre sexe com és degut fins fa molt de temps, no?
Clar, has de pensar inclús que a nivell d'estudis de sexualitat hi ha poc sobre com funciona la sexualitat femenina. Uh-huh. Vale, estem tot just a les beceroles a l'inici, en el sentit de que els homes estan molt més estudiats, hi ha molta més medicació, vas al metge perquè és un problema d'erecció i de seguida faran proves. Tu vas al metge perquè no tens orgasme i hi ha algú com un doppler de clítoris per veure si el clítoris té una bona erecció i això et permet tenir orgasmes, no es fa mèdicament, es fa només a nivell d'experimentació. Uh-huh. I tot just s'estan fent les primeres investigacions. Per tant, estem realment molt desfasades a nivell tant de coneixement científic com de coneixement mèdic, en el sentit de dir, ostres, que hi ha coses que és físic, eh? Uh-huh. I no hi havia estudis ni coneixements al respecte.
Al voltant del fet que no hi hagi aquests tipus d'estudis també ha provocat doncs, que en l'educació sexual a les aules també sigui molt precària i aquí doncs, tinguem molt de camp per córrer i en comparat doncs, amb altres països que surten, per exemple, al documental, doncs, aquí l'educació també estem aquí en els primers passos, tot just.
Sí, sobretot també hi ha una diferència important en el sentit de que la sexualitat, per el recorregut històric que portem, encara està molt lligada a la reproducció. De manera que tota l'educació sexual es basa moltes vegades en això, en cuidar d'una crisi embarassada, cuidar de les malalties, en lloc d'anar al plaer, al coneixement, una mateixa, i després també en parella. És molt encara centrat en el coit tot. Mm-hmm. És molt de, hi ha preliminars i després el sexe de boca és el coit, com si l'altre no fos sexe, fos només algo que s'ha de fer per poder arribar a lo de veritat. Mm-hmm. Quan en realitat, si parlem pel plaer, seria precisament la pràctica menys útil, menys gratificant.
Ara et volia comentar això, amb tu doncs, podem centrar-nos més en aquest tema, i és que moltes vegades doncs, enfoquem el tenir sexe amb la penetració i precisament això no és el que provoca més plaer a la dona, sí, a l'home, però a la dona rarament aconsegueix orgasmes només amb la penetració.
Sí, sí, es calcula que el 80% de les dones no tenen ni podran tenir orgasme només amb penetració perquè la vagina està dissenyada, és canal de part. Per tant, té molt poques terminacions nervioses, però és que inclús a l'home, si tu li preguntes a qualsevol home, en la pregunta no, et faré el que vulguis en el sexe. Els homes no demanen una penetració, demanen sexe oral també. Per tant, realment no és que es faci penetració perquè és el que agrada als homes, sinó perquè és el que ens han dit que s'ha de fer, que és el correcte. Ens ho han dit sense dir-ho, en el sentit de pel·lícules, de totes les pel·lícules surt així.
Ara t'ho volia dir, un dels problemes és que l'educació doncs, ja en els adolescents i dels adults d'avui en dia és que aquesta educació sexual ha vingut a través de pel·lícules pornogràfiques que poc tenen a veure amb la realitat, i no sé si el problema està en això, que sí, però també a més que moltes vegades els homes sobretot volen reproduir allò que es veu en les pel·lícules a la realitat, i aleshores després la cosa és quan no acaba d'anar al tot bé, no?
Clar, una mica és si ningú me'n parla, llavors jo veig aquestes pel·lícules i sobreentenc que les pel·lícules són gust i fossin documentals, quan en realitat són pel·lícules, és ciència-ficció. Llavors, clar, que tu intentis portar la teva vida real algo que és ciència-ficció, que és una pel·lícula de ciència-ficció, com n'hi ha moltes, de pel·lícules, o sigui, el problema no és la pel·lícula, sinó el problema és que quan la veig no li fico l'etiqueta de ciència-ficció. Li fico que això és la veritat, això és el que s'ha de fer. Uh-huh. Llavors dius, no, això és ciència-ficció, igual que totes les pel·lícules d'extraterrestres o que sigui, són ciència-ficció, doncs quan estic veient una pel·lícula pornogràfica ho he de ser des d'aquesta visió de que això és ciència-ficció i no és algo que a casa s'hagi d'intentar reproduir perquè no anirem bé si reproduïm això. Uh-huh. El que passa és que no hi ha documentals, no hi ha... Ja comença a haver-hi alguna cosa, algunes pel·lícules que tenen ja uns tempos més adequats i amb títol de joc sexual millor, però encara són escasses i per al gran públic que mira per internet encara no hi és.
Tampoc és el que ven més, no? Suposo, o ven, o si... Quan
un home busca... No pensis, déu-n'hi-do, perquè en el moment que les dones s'han ficat a fer porno i les dones han començat a accedir, està començant a canviar el mercat. El que passa és que és això, és molta gent busca per internet algo gratis i, bueno, es troba amb el porno de menys qualitat. Mm-hmm. Evidentment, si tu vols veure una bona pel·lícula, no estarà en obert gratis en el YouTube.
Mm-hmm. Dins de tornar una miqueta a l'inici, en aquesta desconeixença de la sexualitat, moltes vegades, suposo que tu t'hi has trobat, no? En el tema del sexe en solitari, els homes, doncs, és una pràctica habitual i fins i tot dir-ho no sembla res estrany. En canvi, en les dones, encara, actualment, 2019, dir-ho és ja una miqueta... O sigui, fer-ho pot ser normal o no en la societat, vull dir. Però si es diu, encara sona més raro quan no tindria per què. I d'aquí, doncs, que després també hi hagi aquesta manca de desconeixença, al final tot és un peix que es mossega la seva pròpia cua.
Sí. Una mica el que succeeix és que està convalidat que la dona es masturbi si està soltera. Però si té parella, home, si tens parella, si la teva parella té ganes, perquè t'has de masturbar? Bueno, perquè és diferent el que estic buscant quan em masturbo que quan tinc sexe amb la meva parella. Uh-huh. Vale? A nivell emocional i a nivell físic no té res a veure. Per tant, és com, em pot agradar molt anar a córrer amb algú, però també m'agrada anar a córrer sola. No, pues una mica el mateix, em pot agradar molt el sexe amb una persona, però també alhora em pot agradar a mi sola. Llavors és com que socialment, quan una persona està soltera, una dona està soltera, que ho faci sola es veu bé, però si té parella és com una espècie d'engany o de traïció. Llavors hi ha aquí alguna cosa que encara no acabem d'encaixar bé dintre de la parella i la sexualitat individual.
Mm-hmm. Això ho tractes tu en la teva consulta. No sé la reacció de les parelles o de les dones si van soles en aquest cas, quan tu els hi comentes aquests temes, hi ha una reacció general que totes ho veuen una miqueta estrany?
Clar, més que estrany és el fet que moltes vegades es sorprenen de dir, ostres, per què no m'he plantejat tot això abans? Com és que ningú... No? És una mica com d'enfado. Moltes dones passen per una fase d'enfado de com pot ser que ningú me n'hagi parlat abans, com pot ser que hagi arribat a aquesta edat i no m'hagi vist els genitals, com pot ser que no hagi experimentat amb el meu cos, no? De, ostres, no? I vols entendre que no t'han posat un camí fàcil perquè tot això passés. Mm-hmm. Ja des de ben petita, quan et treuen les mans de la vulva i et diuen que és bruta i que és lletja, vale? I encara tens uns mesos de vida i ja estàs rebent aquest missatge. Per tant, no és fàcil fer l'esposa amb els teus genitals i apreciar-los i veure'ls tal com són, que són fantàstics tal com són. I són uns genitals de dona i com a genitals de dona tenen unes característiques físiques diferents dels de les nenes, no? Llavors, quan es comencen a mirar, es comencen a tocar, és com aquesta sensació de, ostres, com he arribat a aquesta edat amb aquest nivell, no? I hi ha una mica com d'enfado cap a la societat.
Tu apuntes això en el documental, i dius que moltes vegades t'has trobat que les dones diuen que els seus genitals són lletjos, no?
Sí.
És curiós aquesta definició. Lletjos en referència a què, no? Seria, poder?
Lletjos en referència als que han vist. Què és el que han vist? Han vist bàsicament els de les nenes, vale? Que són simètrics i els llavis externs cobreixen els interns. O de pel·lícules pornogràfiques, que de pel·lícules pornogràfiques són retocats quirúrgicament perquè passi exactament el mateix, i també són sense pèl. Per tant, clar, quan han vist només genitals, sense pèls, simètrics. I amb els llavis externs que tapen els interns, veuen els seus, els veuen amb pèl, asimètrics, i que els llavis tengen i que són de color lilós, granatós, llavors són lletjos. Quan en realitat són totalment normals, són genitals de dona. El que passa és que no han vist genitals de dona no retocats quirúrgicament.
Aquí doncs està també el tema de la construcció social, no? A través doncs, ja siguin d'aquestes pel·lícules de cinema per adults. Un altre tema que m'agradaria tocar també amb tu, Marina, i per introduir en aquesta taula rodona que estem mantinguent en aquest matí d'avui, doncs, és el tema de la pressió social a perdre la sexualitat. Just ahir veia aquesta sèrie nova de TV3, Les noies de l'hoquei, i hi havia una noia que no havia perdut la virginitat, i com que les altres noies del seu grup sí que l'havien perdut, es va sentir una miqueta obligada. No sé si algú d'aquí de la taula o tu mateixa va seguir aquesta sèrie, però hi havia aquesta pressió social a perdre la virginitat. Sembla que si arribes a una certa edat i encara ets verge, i més si tens parella, sembla que estiguis doncs, anant a contracorrent i ho hagis de perdre sí o sí, no?
Clar, és una miqueta, però no només la virginitat és has d'arribar a certa edat i ho has de fer tot. M'he trobat gent de dir, però que una mica quin tipus de pràctiques sexuals han tingut, i gent de menys de 20 anys que em parlen de sexe en grup, em parlen d'orgies, em parlen de trios, em parlen de sexe oral, de sexe anal, de pràctiques no convencionals, no? Em parlen una mica de... I llavors quan investigues una mica, ets una persona molt curiosa. No, és que no volies ser la mojigata. I dius, ostres, momentet, que t'has obligat a fer tot aquest tipus de coses? I clar, quan em dius, ostres, sí, pues perquè per respondre socialment, no? I dius, ostres, i ets l'única persona del grup que s'ha obligat? I llavors, quan comencen a parlar amb les seves amigues, resulta que tothom va acabar fent coses per no ser la que no fa. Vale? Però igual que si algú m'obliga a fer sexe, és una violació, quan jo m'obligo a fer sexe o m'obligo a fer coses que no vull, m'estic agredint a mi mateixa. Ara, llavors la meva construcció sobre la sexualitat i la relació que tindré amb ella quedarà afectada. Per tant, és important el respectar molt el que em ve de gust, quan em ve de gust, que cada persona té el seu tempo. I no tothom ha de fer-ho tot, tothom ha de fer el que és coherent amb els seus valors i amb les seves idees. Que a vegades sembla que no, hem d'estar alliberats i tothom ha de fer tot. No, tothom ha de fer, tenim llibertat, llibertat per escollir. I llavors hem d'utilitzar aquesta llibertat. No se'ns ha de girar en contra en una obligació.
Doncs amb aquesta darrera frase, Marina, acabarem doncs, aquesta conversa i deixarem doncs, també aquest tema perquè s'explaien les nostres convidades d'avui, i t'agraïm un cop més doncs, que hagis pogut col·laborar amb nosaltres amb Ràdio Palafrugell amb aquest dia d'Exo per la Salut de les Dones d'avui 28 de maig. Doncs t'agraïm novament que hagis passat per aquesta antena i ens retrobem ben aviat, Marina.
A vosaltres, moltes gràcies.